cada setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bon dia i bona hora. Benvinguts. Tot just passen uns minuts de les 10 del matí aquest dissabte 17 d'abril. Això és el programa de cap de setmana de COPE Catalunya i Andorra i jo sóc la Raquel Camins, que t'acompanyaré allà on siguis o bé a la feina conduint des de casa en el lloc on et trobis, si em deixes aquestes dues properes hores en les quals parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de jugar a escacs, un joc on la ment i l'atenció són primordials, ens ho explicarà el Pep Gàmez del Club d'Escacs Mataró. A més, l'Adrià de Jo Aprenc Català ens aproparà més a les paraules i tradicions de la nostra llengua. I ara que ens apropem justament a Sant Jordi, doncs l'Adrià ens donarà expressions diferents i molt catalanes. Aquest abril, per cert, hi ha productes típics i posarem el focus justament a una de les joies del Maresme, la maduixa, i en parlaré amb el Pep Marpons. A més, parlaré de què vol dir exactament depurar el cos i què és el detox. Ens ho explicarà la Carlota Riba, la nostra nutricionista higienista i especialista en alimentació. I a més, parlarem de la Masia de Can Sidro i els seus espectaculars menús de migdia. Ens ho explicarà la Lídia. I sabeu en quin any es remunten les titelles? Quan es van fer per primer cop? Avui en coneixerem més detalls amb la Mitmo de Mollet del Vallès. Si coneixes d'algú que té algun hobby o tu mateixa en vols explicar el teu, pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Setmana parlem de hobbies curiosos, d'aquelles coses que us apassiona fer, algunes d'elles que fins i tot han acabat esdevenint la vostra professió. Hi ha un hobby que és molt més que un joc. Us parlo dels escacs, un món de concentració, estratègia i paciència que ha captivat generacions senceres. El nostre convidat d'avui, tinc el Pep Gàmez, que és president del Club d'Escacs de Mataró, una persona apassionada que treballa perquè aquest joc no es perdi amb el pas del temps. I en una època dominada per les pantalles, la immediatesa, els escacs ens conviden a pensar, a aturar-nos i a gaudir del procés. Anem a descobrir com va començar aquesta passió que porten els escacs al nostre dia a dia i per què és tan important continuar fomentant-los entre els joves i els grans. Molt bon dia, Pep.
Hola, bon dia, Raquel, bon dia.
Pep, recordes la primera vegada que vas jugar a escacs? Qui te'n va ensenyar?
Sí, jo vinc, és una tradició familiar, el meu pare, encara que es podia dedicar poc perquè treballa al pagès, o treballava perquè estic jubilat, doncs va ser una mica el que em va posar el cuquet dels escacs, i per mi era un repte, primer una mica poder aprendre i superar el papa amb aquestes partides que fèiem, i després una mica doncs, anant a un club. Vaig anar al Club Mataró, que ja porto 40 anys d'associat, i bueno, em vaig enganxar, i realment és una passió i és una cosa que els escacs mai t'abandonen, saps? És a dir, jo puc estar, què diré jo, ja ha passat, jo puc estar 5 anys o qualsevol persona que no hagi passat pels escacs, però sempre torna, normalment sempre torna, perquè es té a dins i és una passió que enganxa, m'entens o no?
I a més, si hi ha un altre apagón, com va passar l'altra vegada, és una d'aquelles coses, com bé dius, que no fallen, perquè amb una llanterna i un tabló d'escacs pots passar bastantes hores entretingut.
Sí, lògicament que sí, saps o no. Bueno, amb això hi ha una història. Mira, l'altre dia va venir a fer-nos classes amb Moscalenko, que és un gran mestre, perquè a vegades busquem gent que ens pugui ajudar a millorar. I avui dia és el món de la informàtica, d'acord? Que la informàtica ha entrat molt als ordinadors, però deia el gran mestre que al final és més atractiu jugar davant d'un taulell, físicament al taulell, que estar davant d'una pantalla, no? Perquè al final realment et situa millor i t'ajuda més a concentrar-te, saps? Perquè a vegades la llum, la pantalla, distreu molt. Però sí que és veritat que és una realitat que els ordinadors han entrat amb molta força I avui dia això ha restat creativitat dels escacs, saps?
I què tenen els escacs que enganxen tant a qui els descobreix?
Bueno, perquè hi ha una evolució que depèn del mateix jugador. És a dir, l'evolució és progressiva i a mesura que vas fent partides vas aprenent una miqueta millor, vas aprenent estratègies i, per tant, cada partida et forma una mica. És a dir, que al final, els escacs, a base d'anar jugant, vas aprenent una mica cada dia. Llavors, enganxa a arribar a assolir diferents metes. És a dir, que primer comences per situar les peces, comences una mica per fer una partida competitiva i, lògicament, doncs, hi ha aquell desig d'intentar guanyar. Però, bueno, sempre amb respecte, no? Perquè al final els escacs diuen que és un joc de cavallers i al final... És un joc que ha d'imparar un respecte absolut amb els escacs, saps?
És curiós perquè saps que segur que hi ha persones que ens estan escoltant que no hi han jugat mai, perquè és una cosa que te n'han d'ensenyar. Jo recordo que el meu avi me'n va ensenyar i em va agradar moltíssim. Jo n'estic segura que em feia peixet moltes vegades perquè guanyés, però
sí.
Era molt divertit, però és veritat que avui en dia hi ha... molta gent que no hi ha jugat mai i que jo us animo des d'aquí que ho proveu. Perquè, Pep, a tu hi ha alguna partida que recordis especialment, ja sigui per èpica o per desastre? Que digues, d'aquest moment me'n recordo.
Mira, t'explico. Hi ha una partida que potser és una mica paranormal, és una mica raro. És a dir, nosaltres teníem el club, que va ser, és un company que ja no és mort, que es deia Bernat Fàbregas, que era un gran jugador de Mataró, també a nivell de Catalunya i a nivell de club, és potser dels més destacats que hem tingut, i un dia me'l vaig trobar un estiu, al juliol, al final del juliol, i em va comentar: què, Pep, què faràs aquest estiu? Dic: mira, vaig fora, vaig a Baeza, una ciutat de Jaén, que els meus pares tenen una casa, dic, i vaig a fer un torneig allà. Dic, però sempre hi ha un jugador allà que és més ràpid que jo i al final m'acaba guanyant les partides. Llavors ell em va dir, escolta'm, ja veuràs com aquest any serà diferent. Aquesta persona va morir als 3 o 4 dies de tenir aquesta conversa amb mi. Als 8 o 10 dies començo el campionat i va haver una partida decisiva que vam arribar amb aquest jugador que és molt ràpid i realment sempre em guanyava. Vam arribar a un final on ens volíem de jugar amb un minut i mig i a mi les mans em volaven. El meu pare, que sempre m'ha vist com jugo, diu: no t'havia vist mai jugar amb aquest nivell. I jo penso, Raquel, que en Bernat hi havia algú que es va fer, em va guiar, m'entens o no?
Et va ajudar.
És a dir, a vegades,
sí.
A vegades sembla, però mai havia jugat jo a aquell nivell tan ràpid, mai.
I els escacs, per això, és un esport molt mental, també. T'hi prepares com si fos un esport de competició?
Totalment, perquè al final és un joc d'atac i defensa, és un joc que físicament has d'estar bé, és a dir, una partida pot durar 3, 4, 5 hores i, per tant, has d'estar mentalment molt preparat, físicament també, has d'haver dormit bé i després, lògicament, que preparem unes estratègies. Avui dia amb l'ordinador tothom ja sap com jugar al contrari, perquè hi ha molta base de dades. I això potser té una mica de creativitat als escacs, perquè ara molta gent, si una persona juga amb mi, es posa a la base de dades, mira com jugo jo i es prepara, doncs, conforme jo jugui en blanques o jugui en negres. Per tant, sí que hi ha una estratègia molt, molt intensa i preparar al darrere. I sobretot la gent que va per pujar puntuació i per pujar elo. L'elo és una mica el nivell que pot tenir una persona, saps?
I en plena era digital, com parlàvem ara, Pep, costa més enganxar els joves als escacs o hi ha més interès del que pensem? Perquè tu que ets en el club veus si cada cop venen més joves o no, s'està perdent.
Sí, jo crec que és més fàcil, perquè tothom té el mòbil a la mà. És a dir, quan en un lloc que estàs esperant, què fa tothom quan està esperant? Mirar el mòbil, i tant, mires el mòbil, avui dia el mòbil és una mica, doncs, perds el mòbil i ho perds tot.
I et
no?
falta tenim, la vida. Tenim... Sí.
I llavors, els joves moltes vegades tenen les tones perdudes i en lloc de mirar, què diria jo, un TikTok, en lloc de mirar, es posen a jugar escacs. El que més els hi fa és jugar ràpid, en 3 o 4 minuts o 5, perquè és un joc que la partida acaba ràpid i és més entretingut. Però sí, els ordinadors han fet molt perquè la gent, sobretot a través del mòbil, la informàtica, la internet, puguin jugar a totes hores.
I què li diries a algú que ens escolta que pensa que els escacs són avorrits?
Tu provi. Bueno, està clar una cosa que, si t'agrada, si, vull dir, si una persona vol jugar a escacs, sempre hi havia un interès. És a dir, una persona que... Jo, amb el meu club, l'altre dia va venir una noia, farmacèutica, 27 anys, no havia, només sap moure una mica els moviments, però deia que li cridava l'atenció una mica preparar-se i evolucionar amb aquest esport. I és una noia que ningú li havia ensenyat, i ja va començar a mirar internet i va venir com molt interessada. Llavors la gent que ve al club és perquè ja té un interès real de millorar amb els escacs. I després enganxa que quan fas una partida, doncs potser has estat a punt de guanyar o has fet una bona jugada, això motiva que facis una altra partida i has fet una altra jugada bona, i això va enganxant mica en mica. Ja dic, els escacs són molt progressius
Jo de veritat
i
que us
el
ho
jugar amb els
aconsello,
altres
i
fa
tant, i
que
tant.
vagis aprenent.
És el cop, quan comences a jugar-hi, t'enganxen realment. I per acabar, els que vulguin saber més o conèixer més detalls per poder entrar en un club d'escacs o el de Mataró mateix, què és el que han de fer, Pep?
Mira, nosaltres el que fem és que, per cert, hem passat de 39 socis a 80. Nosaltres el que fem és que una persona que ve als escacs, al nostre club, el convidem a estar 3 setmanetes amb nosaltres. Perquè així ell pot veure si li agrada o no li agrada, si hi ha un bon ambient, perquè nosaltres, al final, encara que els escacs és important, nosaltres prioritzem molt els valors humans, que la gent es trobi a gust. Llavors, aquella persona, si està 3 setmanes amb nosaltres, si es troba a gust, la convidem a que s'associï, i llavors el que fem és pagar una quota a l'any de 85 euros per mantenir el local, perquè paguem un lloguer, llum, tot una mica. I és veritat que els jubilats tenen un preu més reduït i els nens tenen un preu més reduït. Al final, això que cobrem una mica és per poder
Simbòlic,
les
bàsicament, eh?
despeses. Però el convidem, després de 3 setmanes, li preguntem, t'has trobat a gust? Sí. Vols associar-te amb nosaltres? Normalment diuen que sí, perquè han estat 3 setmanes, i a nosaltres ens permet, primer, conèixer la persona que és, perquè no volem que entri qualsevol, i després la persona també li permet veure quin ambient hi ha al club, saps?
I al final
Llavors
és
nosaltres
com
estem al carrer
una...
Bonaire, de Mataró, estem en un local emblemàtic com és el Casal de Mataró, no sé si has estat alguna vegada,
Sí,
Raquel,
tant, i tant.
hi ha un
És
restaurant, no per
la meva
res...
població, Mataró. Jo sóc mataronina, sóc capgròs.
Doncs ja tu saps que el Casal és un edifici emblemàtic a Mataró, amb en Jordi, que és l'encarregat del restaurant, i realment és molt casolà, és molt familiar, i realment allà tenim, a més tenim teatre també, el centre del carrer Bonaire, del Casal. Vull dir que si la
Doncs...
gent ve, serà ben acollida. Jo
Doncs...
l'animo a la gent que pugui venir, que pregunti per mi o que vingui al club, i sempre algú la podrà atendre, aquesta persona,
Doncs no,
Raquel.
no només són escacs, són una gran família. Jo t'agraeixo molt el Pep que hagis estat aquest matí, Pep Gàmez, per explicar-nos
Vale,
aquest hobby, aquesta
jo encantat.
passió que són els escacs. Moltíssimes gràcies.
A tu, jo encantat. I al final, jo sempre ho he dit, ja per mi, quan els escacs cada vegada ho fa més gent, és molta il·lusió. Per mi és molta il·lusió, saps?
Aprofitant que s'acosta Sant Jordi, avui ens centrarem en la part més literària de la Diada. Descobrirem vocabulari del món dels llibres, com ara pròleg, epíleg, coberta o contraportada. I en parlaré amb el professor, el nostre professor de català, l'Adrià, de la web online Jo aprenc català. I veurem com conèixer aquests termes que ens ajuden a entendre millor tot el que hi ha darrere d'un llibre i d'un dia tan especial com és també la Diada de Sant Jordi. Molt bon dia, Adrià.
Bon dia, Raquel. Efectivament, tots sabem què és un llibre, però coneixem realment totes les parts i les paraules que hi estan relacionades? Així que avui parlarem sobre el vocabulari del món dels llibres. Comencem per l'exterior. Quan teniu un llibre a les mans, el primer que veieu és la coberta, és a dir, la part del davant. A vegades també en diem portada, però estrictament la portada és la pàgina interior on hi ha el títol, l'autor i l'editorial. A la part del darrere hi trobem la contracoberta, on sovint hi ha el resum del llibre o alguna informació sobre l'autor. Obrim el llibre. Una de les primeres parts que hi podem trobar és el pròleg. El pròleg és un text inicial que serveix per introduir l'obra i sovint està escrit per una persona diferent de l'autor. En canvi, si aquest text introductori l'escriu el mateix autor, parla més aviat d'un prefaci o una introducció. I al final del llibre hi pot haver l'epíleg, que és una mena de tancament o reflexió final sobre el contingut. O una altra paraula molt interessant és el colofó. El colofó és una nota final en què s'indiquen dades sobre l'edició del llibre, per exemple, on s'ha imprès, en quina data, amb quina tipografia. És una paraula menys coneguda, però molt pròpia del món editorial. També podem parlar del tiratge. El tiratge és el nombre d'exemplars que s'imprimeixen d'un llibre en una edició concreta. I ja que parlem d'edició, cal distingir entre edició i reedició. Una edició és la publicació original d'una obra, mentre que una reedició és una nova impressió que pot incloure canvis o simplement deixar-ho tal com està. Ara anem a una part molt visible del llibre, que és el llom. És la part lateral, on sovint hi ha el títol i l'autor i que ens permet identificar el llibre quan és en una prestatgeria. I encara un altre detall curiós és la solapa. És aquella part interior de la coberta que es doblega cap endins i que sovint conté informació sobre l'autor o l'obra. Tot aquest vocabulari ens mostra que el llibre té moltes parts i una terminologia pròpia. I conèixer aquestes paraules ens permet parlar amb més precisió i també entendre millor el món editorial. I ara que s'acosta a Sant Jordi, que és la gran festa del llibre i de la llengua, pot ser un bon moment per fixar-nos en aquests detalls, perquè regalar un llibre també és, en certa manera, regalar llengua. I com més paraules coneixem, més rica es fa la nostra manera d'explicar i de compartir històries en general. I ara que s'acosta Sant Jordi, si voleu també millorar el vostre català i evitar errors habituals, us pot interessar el meu llibre Clar i Català, Barbarismes i barbaritats del català i com pots evitar-los, que és un recull pràctic per detectar interferències i parlar amb més seguretat. I com sempre, també em podeu seguir a Instagram, Jo Aprenc Català, on comparteixo continguts setmanals sobre llengua catalana, vocabulari i expressions.
I a més
Així
a
que
més,
Sant Jordi...
ens comparteixes també la teva vida, perquè hem pogut veure que has estat a Montblanc, gràcies a l'Instagram, que a més ens parles dels cognoms i dels topònims, i ho expliques molt bé. Si voleu veure l'Adrià amb imatges i posar-li cara, si entreu al seu Instagram, penja uns vídeos que són molt enriquidors, a més molt ben explicats, i en el qual, a més, has de desplaçar-te al lloc per poder explicar el significat del que, doncs, en aquest cas, de Montblanc i de la seva història.
Sí, de fet, abans, en un principi, només gravava a casa, però dic, per què no surto i també vaig als llocs? Perquè també és una manera més visual, a la gent també li agrada. Fins i tot la gent em diu, ah, estàs al meu poble o a la meva ciutat. També fa el vídeo que sigui més interessant.
En comptes de Busco a Wally, haurem de fer un concurs de Busco a l'Adrià, a veure si el trobes per la teva població fent alguna explicació de la nostra llengua al català.
Per veure on soc, sí.
Doncs, Adrià, com sempre, moltíssimes gràcies per les teves ensenyances, tant a través del programa, a través de l'Instagram, sempre per millorar el nostre català. I nosaltres t'esperem el dissabte vinent.
Com sempre, doncs dissabte vinent amb una nova ensenyança.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
66.930. 66930. Serie 13. 013.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana.
11. Ahora y siempre, bien jugado.
Jorge Bustos es un referente informativo y lidera el crecimiento de la radio en España.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en Cope desde las 6 de la mañana las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
Veo tractores, llevan pancartas, del campo comemos todos.
A Jorge Bustos le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Una persona clave.
Para mí fue un ángel, la verdad.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Hola, estoy en el Súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos de cebo ibérico 50% raza ibérica por 149 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
COPE Catalunya y Andorra.
El consejo para verte mucho mejor con la doctora Torrejón.
El lipedema es una enfermedad crónica que afecta a casi el 20% de las mujeres. Se confunde muchas veces con celulitis y obesidad. Solo un diagnóstico precoz puede evitar progresión de fases y empeoramiento. Consulta con nosotros sin compromiso. Soy la doctora Torrejón.
100 anys després de la mort de Gaudí i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família vol celebrar-ho amb la seva ciutat. Durant tot l'any, els que viuen a Barcelona podran visitar el temple amb un 50% de descompte, acreditant la residència. Més info a sagradafamilia.org. Basílica de la Sagrada Família.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com, también en Madrid y Valencia.
Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
Yo trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era la crisísima.
Claro, claro. Cápsula suelo por cápsula suelo, me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10.
Los fósforos en Herrera en Cope.
Migdia. Les notícies. Els esports. Els reportatges. La crònica. El comentari. I l'actualitat amb els serveis informatius de Cope Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de 3 a Cope Catalunya i Andorra.
Expósito va más allá de la noticia.
El 30% de los alumnos que terminan bachillerato hoy eligen FP.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y eso es porque el modelo de formación profesional evoluciona hacia lo que piden las empresas. Perfiles especializados, experiencia, nuevas tecnologías.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
COPE Cataluña y Andorra.
A COPE Cataluña.
La imatge del dia. A COPE Cataluña.
Benvinguts a Herrera, a COPE Cataluña i Andorra.
A COPE Cataluña hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
L'Scrabble en català es consolida com una eina lúdica i educativa per potenciar la llengua i l'estratègia entre els joves. Aquesta aposta es reflecteix en la final del primer campionat escolar de Caldetes de Montbui, que porta el joc a les aules i connecta amb l'actualitat educativa del municipi i també ho han fet altres municipis. Per parlar-ne més i millor, tinc el president de l'associació del club d'Scrabble escolar, el Francesc Gallent. Molt bon dia, Francesc.
Hola, molt bon dia, què tal, com esteu?
Doncs molt bé, molt contenta que siguis amb nosaltres i m'heu fet esforçar a l'hora de pronunciar el nom, de l'Scrabble.
Sí, nosaltres diguem que ho hem catalanitzat, diem Scrabble directament, perquè és un mot anglès que vol dir esgarrapar, gratar, etc. Però bueno, com que vam començar a treballar amb aquesta marca, que és la que hi havia al mercat en aquell moment, doncs li hem sigut dient Scrabble.
I quin paper té l'Scrabble en català en la promoció de la llengua entre els joves d'avui en dia?
Mireu, tot això va començar una mica com un somni. Fa 15 o 17 anys, allà al Prat de Llobregat, uns friquis dels mots encreuats van dir, escolta, això de jugar a Scrabble, això està bé, ho podem aplicar a jugar amb clubs i formar grups. Vam començar els adults fins que ens vam donar compte de que hi havia de tot allà els grups menys de gent jove. I vam decidir portar-lo a les escoles. Vam començar, ja et dic, aquest és el 17è campionat que farem dels Països Catalans. Ho vam portar el primer any, no ens va fer cas ningú, com passa amb aquestes coses sempre, però el segon any ja van ser 60 nanos i dues escoles, i així hem anat fent fins al 2026. I el paper, i segueixo, enllaço amb el que t'estic dient, el paper que fem a dins de les escoles amb l'Scrabble és un element que ha de servir o que ha d'ajudar, una eina que ha d'ajudar els professors. No es tracta de substituir res ni de donar-los més feina, que prou feina tenen els profes, no? Sinó simplement és una eina que pot ajudar a fer que el català sigui més accessible, sobretot a nouvinguts, perquè la nostra llengua sigui la seva llengua pròpia.
I com valores aquesta primera edició del campionat escolar, per exemple, a Caldes de Montbui?
Mira, ha sigut un èxit que s'ha estat treballant durant uns quants anys. Nosaltres ja anàvem a Caldes des de feia 7 o 8 anys a l'Institut Manolo Gué, gràcies a les professores que ens cridaven i fèiem els tallers a l'escola. I un dels somnis era que allà a propi Caldes feia un campionat, però no només amb el Manolo Gué, evidentment, l'escola Manolo Gué, sinó amb les escoles que tenim a dins del municipi. De fet, aquest any han sigut 3 instituts els que han fet el campionat i ens hem aplegat 120 nanos que hem estat fent el campionat.
Ostres, doncs molt bé, la veritat, cada vegada més. Sí. I quins beneficis educatius aporta aquest joc més enllà de l'aprenentatge del vocabulari?
Bé, es tracta de que això és una eina que ajuda no només a conèixer, a tenir una mica més de coneixement de paraules, de mots, sinó també ajuda a la integració. És molt important jugar en parella. Fem jugar en parella amb els nanos fins als 16 anys. Per què? Perquè uns s'ajuden els altres. És un joc d'equip i és un joc que ajuda a buscar o a despertar interès per paraules. Paraules noves que a vegades no saben ni què volen dir els nanos, però bé, les veuen i senten curiositat, no? I d'alguna manera pues, intenten millorar i incorporen paraules que amb el seu vocabulari habitual pues, no existeix, amb la qual cosa ja anem guanyant alguna mica.
Una mica molt, perquè amb qüestió de poc temps cada vegada són més nens que s'han adherit o més persones. I com s'ha de treballar amb els centres per preparar els alumnes, els participants?
Sí, nosaltres ja normalment sempre oferim tallers de demostració i tallers d'aprenentatge perquè tothom sap jugar a Scrabble, tothom sap jugar als mots encreuats, però com tot té una estratègia, evidentment hi ha estratègia dins d'aquest joc. Tot això és un univers, fins que no t'hi endinses una mica. Bueno, sí, jo poso pare i mare i ja sé jugar. No, però tens que saber fer ganxo, fer parets, buscar paraules de dues lletres amb un sentit de puntuació més alt, perquè aquí també hi ha un component matemàtic. Mm-hmm.
Clar, però és que potser hi ha encara algú que ens escolta que no sap ben bé què és l'Scrabble. Sí. És un, que sapigueu que és un joc de taula on els jugadors formen paraules amb fitxes de lletres sobre un tauler i cada lletra té un valor i l'objectiu és sumar més punts creant doncs, aquells mots més estratègics i guanya qui aconsegueix la puntuació més alta combinant doncs, aquell vocabulari i habilitat, sobretot.
Sí, sí, perfecte. Ho has definit molt bé. Aleshores... sempre tenim estratègies a l'hora de jugar. I tothom té la seva pròpia estratègia. Hi ha qui s'estudia molts temps verbals. Els temps verbals són importantíssims en aquest joc. És a dir, d'un infinitiu, com jugar, pots treure 52 paraules més si tu conjugues el verb, no? Imagina't, altres busquen paraules cares, o perdó, lletres cares. Li diem cares perquè la H val 8 punts, la C tancada en val 2, la J en val 8, el dígraf en Y doncs en val 10... I nosaltres hem incorporat als nostres jocs, que ara us explicaré si voleu, hem creat jocs perquè Mattel en el seu moment va deixar de fabricar després de la pandèmia i, clar, havia una demanda de les escoles que no tenien jocs per jugar. Una cosa és jugar amb l'ordinador, que també tenim tot un univers a la part informàtica i a les xarxes, però amb joc en directe no teníem res i vam crear el joc Catamots. I allà també incorporem el dígraf Q1.
O sigui que heu fet canvis, fins i tot, i heu implementat nous dígrafs. Però és que, de fet, són jocs que jo estic molt a favor, Francesc, perquè agilitzen, ajuden a agilitzar la ment. La ment, al final, és un múscul, i si ens centrem només en les pantalles tàctils, amb els ordinadors, i que ens ho facin tot, arriba un moment que la ment també s'atrofia. Llavors, és important tenir jocs com aquest per fer-la treballar, per agilitzar-la, per donar-li coneixements i rapidesa.
Sí, no diem, aviam, a la qüestió informàtica o a les xarxes també han d'existir els jocs, evidentment, però jugar en directe té una cosa especial, és a dir, l'adrenalina que gasta jugant contra un adversari humà no és la mateixa a vegades que jugar contra una pantalla. Es creen vincles, també hi ha moments de certa, diguéssim, emprenyament, perquè, clar, una vegada quan perd no li fa gràcia, però, bueno, això forma part del joc, no? I, a més, és un joc, ja dic, social, amb el qual, vull dir, nosaltres, perquè avui estem parlant ara aquí del tema escolar.
Bueno, aquesta emprenyament també ens agafa a les 8 del matí entrant a Barcelona, No cal jugar res més que conduir.
Sí, amb això tens raó. Aleshores, et volia dir això, que jugar en directe té una cosa especial que no té jugar amb les pantalles. Per això també, que aquí estem parlant de la vessant escolar, tenim la vessant d'adults des de la federació, i cada vegada s'hi estan adherint més persones i més grups. Pensa que nosaltres, i ara potser m'avanço a algunes preguntes, estem treballant els quatre àmbits lingüístics catalans. Tenim col·laboradors a la Catalunya Nord, al País Valencià, a les Illes Balears, bueno, i aquí a Catalunya.
Llavors, són aquests reptes que teniu per continuar expandint l'Scrabble en català. Sí. I ja, per acabar, quin és el paper de la federació en l'organització i dinamització d'aquest tipus d'activitats? I què han de fer aquells que estiguin escoltant i vulguin doncs, conèixer més detalls?
Sí, mira, el paper que té la federació en el seu moment, quan es va crear una federació, era perquè hi havia grups dispersos i cada un aplicava unes normes diferents. Finalment, tres clubs que van ser els iniciadors, el Prat, que ara no me'n recordo, bueno, Molins i Cerdanyola, val? Vam decidir que havíem de crear un ens que es pogués agrupar a tothom i tenir una normativa específica per jugar. Per això es va crear la Federació Internacional d'Scrabble en Català amb vocació de créixer i d'anar fent créixer els nostres grups utilitzant la llengua com a mitjà. Val? Si algú es vol dirigir i vol que l'ajudem o necessita o no sap com començar, perquè tenim grups per tot arreu dels Països Catalans, és adreçant-se als correus de la federació o de l'Scrabble Escolar, que tenim les webs obertes, www.scrableescolar.cat o www.federacióinternacionaldescrableencatalà. Podeu entrar allà dins, teniu tota la informació, us podeu posar en contacte amb nosaltres i no us preocupeu, que us trucarem, us posarem al corrent i us ajudarem a funcionar. Us proporcionarem elements perquè pugueu començar a jugar i estareu dins d'un grup que aixopluga doncs, a tothom qui té ganes de fer difondre la llengua d'una manera lúdica i divertida.
Doncs moltíssimes gràcies, de veritat, Francesc Gallent, el president de l'Associació del Club d'Scrabble Escolar, per ser amb nosaltres aquest dissabte i a seguir endavant amb aquesta bona iniciativa.
Gràcies. Fins ara.
Avui parlem d'un tema molt present quan arriba la primavera, el famós detox. Amb el canvi d'estació, molt sentim la necessitat de renovar-nos, cuidar-nos més, i sovint ens plantegem si el nostre cos també necessita una mena de neteja, per dir-ho d'alguna manera. Però realment, cal fer un detox? És una moda o té una base real? Què vol dir exactament depurar el cos? Per respondre a totes aquestes preguntes, que són molt interessants per tots, ens acompanya la nutricionista higienista Carlota Riba, especialista en alimentació i en la relació que tenim amb el que mengem. Molt bon dia, Carlota.
Molt bon dia, Raquel. Bon dia a tothom.
Carlota, quan parlem del detox, de què estem parlant exactament?
Doncs mira, quan parlem de detox, en realitat parlem d'ajudar el cos a eliminar toxines i residus que es van acumulant en el nostre cos. I el que fem amb una detox ben plantejada, sobretot, és donar-li un descans al sistema digestiu i donar energia al nostre cos per desencadenar processos de neteja i regeneració. Sobretot, la primavera és una època ideal per fer una depuració.
O sigui, que ara seria el millor moment. Per què la primavera?
Sí, la primavera és el millor moment. Hi ha dues èpoques de l'any molt bones, l'octubre i la primavera. Però la primavera és una època de l'any en què el dia s'allarga més, hi ha més llum, hi ha més energia. La pròpia natura ens convida a un canvi. És l'estació de la renovació. I el nostre cos, de manera natural, també genera processos de regeneració. Si l'ajudem amb una alimentació pensada en detoxificar, amb aliments naturals, fruites, doncs d'aquesta manera ajudem el cos i el treball que fem és doble.
Llavors, ho tenim ja tot en un. Tothom necessita fer un detox o hi ha senyals que ens dona el cos?
Sí. La meva recomanació és que tothom hauria de fer una detox com a mínim 2 vegades l'any. I el cos ens envia senyals. Per exemple, quan sentim cansament constant, digestions pesades, inflor abdominal, pell apagada o dificultat de perdre pes, aquests són indicadors de que el cos potser està una mica saturat. I una detox ben feta ens ajuda a remetre aquests símptomes.
I el nostre cos ja té mecanismes naturals de desintoxicació, Carlota?
Sí, i això és molt important entendre-ho. El nostre cos és molt intel·ligent i ja té els seus propis sistemes de desintoxicació a través del fetge, dels ronyons, dels pulmons, de la pell o de l'intestí. I el problema que tenim ara és que l'estil de vida actual, amb els aliments processats, amb l'estrès, amb la falta de descans, aquest estil de vida que portem pot sobrecarregar aquests sistemes. Aleshores, quan fem una detox saludable, el que fem és ajudar aquests òrgans a que puguin fer millor la seva feina.
O sigui que realment són aquests els millors moments per poder tenir aquesta desintoxicació, perquè el cos treballi. De fet, ho expliques molt bé en el vídeo que tens penjat en el teu Instagram. Jo us recomano, perquè hi entreu, carlota.riba. Ella doncs fa les seves explicacions, ho explica tot molt extensament, però a més també la podeu visitar a www.carlotanutricion.com, o bé, per aquells que estiguin escoltant Carlota i en vulguin saber més coses, us facilito el telèfon perquè pugueu contactar i informar-vos al 656-65-92-21, 656-65-92-21. I quins són, Carlota, els errors més habituals que comet la gent quan intenta fer una detox?
Doncs, mira, els errors més habituals, el que em trobo jo més a consulta, és que molta gent es pensa que una detox ha de ser extrema. Només líquids, dejuns llargs, dietes restrictives i pesades. I això no és així, o sigui, perquè això és molt difícil de mantenir i no sempre és el més saludable. Molta gent també les fa pel seu compte, perquè ara hi ha tanta informació per tot arreu que ho fa pel seu compte i no ho fa bé. Perquè per fer una bona detox ha d'estar acompanyada per un professional i, a més, també tenim molt en compte que una detox també ens mobilitza la ment i les emocions. Per això és important que la persona estigui ben guiada i ben acompanyada, perquè no solament és a nivell físic, sinó que a nivell emocional també podem sentir que passen coses. Aleshores, moltes vegades es comença a desbloquejar temes, emocions, també tens, a nivell físic, també tens... que notes que passen coses, no? Però potser tens unes sensacions que no són les normals i pots abandonar. Però si estàs ben acompanyada i veus que això és normal, que pots continuar endavant, segurament l'acabaràs i faràs bé la feina.
Bueno, això sempre va bé, tenir aquest bon acompanyament a l'hora de fer un detox, com fa també doncs, la Carlota, com a l'hora de fer una bona dieta o cuidar-se. Sempre tenir una bona acompanyant, una bona professional és importantíssim i sí. Per això jo t'ho agraeixo molt. Ella la trobareu a carlota.riba a l'Instagram o a www.carlotanutricion.com i també t'esperem el dissabte vinent al programa, Carlota.
Moltes gràcies. Aquí estaré.
Si esteu pensant en les vacances d'estiu, a www.busconchoyo.com trobareu xoios de platja tot inclòs i fins i tot amb vols inclosos. Destinacions com Menorca, Lloret i d'altres, amb opcions per parelles i famílies amb nens. Descobriu totes les propostes per juliol i agost i prepareu-vos per un estiu inoblidable. www.busconchoyo.com. La Masia de Can Sidro és l'espai perfecte per a esdeveniments d'empreses, celebracions, només a 20 minuts de Barcelona i també per als teus àpats especials i diaris, perquè fan un menú fantàstic situat a Palau Solità. Combina natura, comoditat i versatilitat per acollir des de petites reunions fins a grans actes corporatius, fins a reunions familiars també, o trobades de parella o d'amics. Ofereix menús entre setmana amb una àmplia varietat de plats i per parlar-ne més i molt millor, doncs tinc amb mi a la Lídia que ens ho explicarà. Molt bon dia, Lídia.
Hola, molt bon dia, Raquel.
Lídia, què fa diferent la Masia de Can Sidro respecte a altres opcions?
Doncs mira, jo et diré que una de les coses que ens fa diferents és l'experiència que tenim complerta d'una masia catalana tradicional. A l'entorn que tenim nosaltres amb els espais amplis, que si tu un dia doncs, dius, mira, no tinc ganes de fer el mateix aquí a la ciutat, doncs vull desconnectar una miqueta, a part d'un bon menjar, ens converteix en una experiència molt agradable. També dir-te que els nostres punts forts, un d'ells és a Cal Sotada, que ja anem cap a Caiguda, ja se'n va, les carns a la brasa d'alzina, tot sempre associat amb una cuina catalana molt, molt autèntica, Raquel.
I boníssima, perquè jo l'he tastat i també en dono fe. Sí, a quin públic us adreceu i quins horaris feu? Perquè ells que ens escoltin i diguin, ostres, doncs jo hi vull anar a veure quins dies obren, quins horaris tenen.
Doncs nosaltres ens adrecem a tot tipus de públic, sempre quan tinguin moltes ganes de menjar bé i abundant. El que et deia, desconnectar una miqueta de la ciutat, menús tancats, preus raonables, events de tot tipus, aniversaris, comunions, batejos, tot tipus de públic, empreses petitetes, empreses més grans.
I a part una cosa que has dit, que és molt veritat, és que sovint o antigament quan s'anava a demanar un menú, doncs era un menú que era amb qualitat-preu, doncs valia la pena. I hi ha molts llocs que han anat reduint els menús i fent-los cada cop més petits amb el mateix preu d'abans o fins i tot amb preus més pujats. Vosaltres heu mantingut l'essència d'un bon preu, qualitat i un bon menú. I, a més, si parlem de gastronomia, què ofereixen els vostres menús entre setmana que estan adaptats a tothom?
Oh, wow, Raquel. Els nostres menús d'entre setmana, doncs pues mira, tenim en primer plat, tenim com 20 plats per escollir, en els quals pots trobar un arròs caldós que, impressionant, pots trobar els nostres cargols, pots haver de trobar un xuletón a la brasa d'aquells que quasi fa un quilo, i en segons plats, doncs el mateix, hi ha com 20 plats per triar, tot boníssim, molt bo. El nostre postre que els fem nosaltres... Tot casolà, tot casolà.
I un dels punts forts és la famosa cargolada. Què hi trobarem? Per anar-hi amb família s'ha de reservar, Lídia?
Millor que sí, Raquel. Millor que reservem, perquè nosaltres caps de setmana s'està ple. Aleshores, doncs, uns dies abans, millor fer una trucadeta i dir, mira, avui venia el cap de setmana i nosaltres ens adaptem d'alguna manera per poder fer una miqueta de forat i que puguin venir.
Doncs, per cert, ara que dèiem allò de la trucada, us diré el telèfon per aquells que vulgueu reservar ja a la Masia de Can Sidro, a Palau Solità. La pàgina web és www.cansidro.com i els podeu trucar al 93 864 3040. 93 864 3040. I, Lídia, treballeu tant en petites com en grans empreses, també. Com adapteu l'espai i el servei segons les necessitats de cada client? Perquè hi ha moltes empreses que venen a celebrar els seus events perquè teniu jardins molt amplis, teniu grans espais interiors com exteriors. Llavors, com ho adapteu?
Sobretot, nosaltres, la flexibilitat. Vull dir que, depenent de la mida del grup, depenent de les necessitats que tinguin, tant siguin petites i grans empreses, doncs amb la capacitat que nosaltres podem albergar, petita, els salons grans, i la possibilitat també, com tu has dit, d'utilitzar les zones d'exterior. Tenim uns jardins impressionants en el qual hi ha arbres centenaris, flors, moltes flors. Vull dir que adaptant-se a la necessitat de cadascú, a disposició de les taules també podem, depèn de les seves necessitats, doncs, fer un muntatge d'una manera o d'una altra i sobretot cuidar molt els detalls per als esdeveniments, qualsevol tipus d'esdeveniment.
I a nivell pràctic, tenir pàrquing propi i de fàcil accés facilita les coses?
Sí, molt. Nosaltres, al tenir el pàrquing propi, podem albergar moltíssimes places, més de 300. L'accés és molt fàcil, molt ben connectat amb totes les autopistes. Igual podem anar cap a Tarragona, cap a Lleida, cap a Barcelona, cap a qualsevol puesto.
Doncs jo us recomano que aneu cap a la Masia de Can Sidro i, a més, qui vingui de part de la ràdio tindrà de regal una ampolla de cava espectacular. Ja ho sabeu, al carrer Sant Isidre 13, a Palau Solità. I jo, Lídia, t'agraeixo molt que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres.
Gràcies a tu sempre, Raquel.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Escoltem la cançó Camins de Sopa de Cabra, un viatge emocional sobre les decisions i els camins que prenem a la vida. Parla de créixer, equivocar-se i seguir endavant malgrat tot. Escoltant-la, et deixo amb el butlletí informatiu de les 11. Recorda que hi ha molts camins a seguir, però vull que et quedis amb mi. I ens queden encara molt bones propostes per donar-te en aquest dissabte. Així que t'hi espero. Fins ara.
Què hem de fer sols? Ja són nous.